muchísimo mejores, que no son nada peligrosas comparado con la energía nuclear, ¿para qué vamos a recurrir a eso? Ellos saben que es falso, es una cortina de humo más para intentar justificar una política de, en algunos países, como es el caso de Francia, de haber apostado por una tecnología que ahí les tiene encadenada. Es parte del gobierno actual, no la opinión pública francesa, que en su mayoría también lo rechaza.
¿Pero tiene sentido, por ejemplo, que España apueste por cerrar sus nucleares, pero seguir comprando la electricidad a Francia, que la genera con nucleares?
Otro mito totalmente, como que comprando la energía a Francia, si España importa y exporta en función de los precios del mercado. España no tiene ninguna dependencia de Francia en términos de energía eléctrica, producimos mucha más energía de la que consumimos. O sea, eso, el intercambio de electricidad, que es una cantidad muy pequeña, va en los dos sentidos. Unas veces según el precio de mercado va hacia Francia, otras veces viene hacia España, que no es Francia, es Europa, pero bueno.
¿Sabe que esto es lo que se acostumbra a decir?
Ya, es que el sector nuclear es un maestro, y eso hay que reconocérselo, en el greenwashing. Y en lanzar mensajes que no tienen ningún contenido, pero tratar de... ¿Por qué? Para intentar justificar. Porque si tú tienes la energía más cara, lógicamente, si eso se conoce, pues nadie te la va a financiar. Entonces, ¿qué hacen para seguir recabando dinero público para poderse sostener? Pues tratar de lanzar mensajes que engañen y justifiquen a quien le va a poner el dinero. Si no, se hunden automáticamente.
José Luis García és el responsable de canvi climàtic i energia de Greenpeace a Espanya i aquest matí ens ha acompanyat per fer una valoració d'aquesta cimera de Glasgow que avui posarà punt i final a les 6 de la tarda i de la qual n'estem pendents, evidentment, de quin pugui ser l'acord final que n'acabi sortint. Senyor García, un placer. Gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies, buenos días.
Buenos días. Passen 2 minuts del punt de les 9 del matí. Moment per fer una pausa per la publicitat i en tornar a obrir el temps de tertúlia avui amb Josep Maria Martí Rigau, amb Lluís Foix i amb Manuel Milian Mestre.
Ràdio Estel. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669 56 17 68. Recorda, 669 56 17 68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maine. Truca al 669 56 17 68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaine.es.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. A Prodents Centre Odontològic, des de fa 20 anys al barri de Sants, hi trobarem un tracte professional i familiar, a més de preus avantatjosos per jubilats. Som a l'Avinguda Madrid número 36, cantonada amb Arizala. Som especialistes en implants i pròtesis dentals. Demana pressupost sense compromís. Prodents Centre Odontològic. Descobreix-nos a prodentsbcn.com i al 93 330 60 50. 93 330 60 50.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Passant 5 minuts al punt de les 9 del matí, és divendres, plovisqueja una mica la ciutat de Barcelona. Estem arribant a les portes del cap de setmana i volem obrir el temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel. Josep Maria Martí Rigau, com estem? Molt bon dia.
Bon dia, molt bé.
Ben tornat. Manolo Milian, mestre, bon dia.
Bon dia.
Lluís Foix, bon dia.
Què tal? Bon dia.
A veure, va, anem amb qüestions de l'actualitat d'aquest divendres, que en tenim unes quantes. Comencem, si us sembla, pel Tribunal Constitucional. Tenim aquesta aprovació de la renovació d'aquests quatre membres que estava pendent, que se sabia que hi hauria una votació, que durant molts dies s'havia anat arrossegant quina seria la polèmica. Al final la votació ha tirat endavant, però vaja, la votació deixa moltes imatges amb aquesta desena de diputats que no voten el que els seus partits havien dit que votarien. Tenim a Podem votant per acabar fent... membre del Tribunal Constitucional, dos jutges com són Enrique Arnaldo i Concepción Espejel d'una banda, els independentistes catalans no participant-hi. Vaja, a veure, va.
A veure.
Comencem per aquí.
Jo crec que hi havia l'oportunitat, era el moment, després de l'acord que varen arribar, PP i PSOE, perquè ha de ser una majoria qualificada per fer els nomenaments d'aquest tipus d'organismes, varen arribar a un acord i realment era el moment per intentar fer una mica un canvi conceptual, un canvi de concepte. S'ha dit, i crec que amb tota la raó, i s'ha dit aquí, en aquesta taula, ho hem comentat alguna vegada, que hi ha una sèrie d'organismes, i el Constitucional és un d'ells de l'Estat, que al final donen la impressió que són portes giratòries, que són sortides per gent que li has de tornar favors, etc. I n'hi ha el Tribunal de Cuentas, que hem explicat aquí en detall. Doncs el Tribunal de Cuentas, per exemple, Déu-n'hi-do, com a mínim amb noms ho han fet, perquè tota aquella colla que havíem explicat aquí, que si el cunyat de no sé qui, que si la filla de no sé què, que tots aquests no hi són ara, el Tribunal de Cuentas, i l'han renovat amb gent d'un perfil més tècnic. Això en teoria, ja veurem com acaba. Bueno, doncs amb el Tribunal Constitucional això no ha passat. Havies de presentar dos candidats del PSOE, que els presentava el PSOE Podemos, i dos al Partit Popular. S'ha focalitzat molt amb l'Enrique Arnaldo, s'ha focalitzat molt amb ell per les seves vinculacions, sembla, jo no ho sé personalment, però sembla, amb la FAES, amb José María Aznar, etc. Però, per exemple, la número 2, Déu-n'hi-do també, la número 2, la segona persona nomenada pel PP o presentada pel PP, la Concepción Espejel, és una persona que ja va ser recusada en el Tribunal de la Gürtel per la seva amistat i relació molt personal amb dirigents del PP, especialment amb María Dolores de Cospedal. Tall d'anècdota, però no és anècdota, és una cosa que crec que és reveladora. No va ser recusada, no es va admetre la recusació quan ella era qui presidia el Tribunal, l'Audiència Nacional, que va jutjar els nois del Sasso. Una baralla de bar entre nois del poble i guàrdies civils. I, és clar, per què van demanar la recusació que no va ser acceptada? Jo crec que ella potser es podia o s'hauria d'haver retirat. Per què? Perquè està casada amb un coronel de la Guàrdia Civil. I és que, a més, té dues condecoracions que li ha concedit la benemèrita, honorífiques pel seu bon tracte, etc., amb la Guàrdia Civil. Clar. Llavors, aquest cas ja et demostra. Després, el tema del judici de Trapero. El judici de Trapero... Hi van intervenir dues persones dels nomenats ahir. Un, que és Juan Ramón Sáez Valcárcel, aquest era presidir el tribunal i va ser un dels dos que va votar a favor de l'exoneració del major Trapero i de tota la cúpula d'interior. Però estava, no com a president, sinó com a vocal, Concepción Espejel, que va fer mans i màries dient que allò era, no sedició, rebel·lió. O sigui... I llavors hi ha la quarta persona, que és la Immaculada Montalbán, que amb aquesta sí que no s'hi fica ningú, aquesta ve d'Andalusia, trenca els motllos, no ve de la política i de la cúpula judicial madrilenya, i s'ha dedicat bàsicament a temes de violència masclista, etc. És clar. I també em van comentar que aquest Juan Ramón Sáez Valcárcel, presentat per l'esquerra, és el que porta la majoria de coses, de temes potents de Podemos. Aleshores, jo torno a dir el mateix. Els quatre, però especialment els dos del PP, no? Està claríssim, però els quatre. Home, era el moment de fer un canvi conceptual i posar persones molt més tècnicament qualificades i no tan ideològicament qualificades, i s'ha fet un canvi de cromos.
Tant de temps parlant, de si s'havia de despolititzar o no la política i una elecció judicial, bàsicament l'analitzem des del punt de vista polític, Manolo.
Aviam, jo voldria fer dues observacions que són les que crec jo, perquè per mi són pertinents. La primera és que el sistema que hi ha per a l'elecció dels dirigents, no vull dir els que administren el govern de la justícia, dels dirigents de la justícia, com és el poder judicial, i del Tribunal Constitucional, no m'agrada i no el trobo correcte. Ho he dit clarament, ja era quan estava al Congrés, ja ho vaig dir, i ja m'haig rebel·lat contra això, etc. Per què? Perquè jo crec que la justícia té la seva pròpia identitat i la seva pròpia independència absoluta per respectar un sistema democràtic correcte. I com és un poder independent de l'Estat, independent del... Bueno, administra el nom de l'Estat, però independent de lo que és la governació i lo que és el Parlament, que posin la mà la governació i el Parlament en el seu nomenament, no em sembla bé. I ho he dit clarament. Ja vaig veure i vaig veure coses que no em van agradar gens, eh? Jo crec que ho he contat alguna vegada, eh? I també potser aquí, i no vull repetir-me, però jo un dia que hi havia l'elecció dels membres del poder... No, era precisament del Tribunal Constitucional. A les 8 del matí, a l'hotel Palace on jo vivia, me va arribar una trucada telefònica d'una persona que m'ha dit: trenca la disciplina de partit, no convé que vegui este senyor, i vota a fulano de tal. I jo m'he quedat molt parat, i vaig, evidentment, no me recordo si vaig votar o no vaig votar aquest senyor. Però clar, el que un personatge molt destacat, que tots coneixeu, em trucar a les 8 del matí, va dir-me: trenca la disciplina de partit, i em va semblar molt, molt delicat i molt perillós. És a dir, ni la seva opinió ni l'opinió del partit. Jo tinc la meva consciència, però a part de la meva consciència, entenc que no s'hauria de posar amb aquest fet, el Parlament. Ho tinc així de clar, i és una cosa que...
De fet, en aquesta votació va haver-hi una desena de diputats, en aquest cas, del Sobirà Podemos, que ho van acabar fent.
No, jo els entenc.
O l'Orza és qui ho ha més explicitat, no? Jo els entenc,
perquè crec que això no és correcte. Està constitucionalitzat, però no és correcte, en la meva opinió. I segona observació que jo voldria fer. A mi em molesta molt, molt, que tu eres de dreta i ja tu t'acaba el diluvi universal. Tu eres de Podemos i a tu te salven tots. Això, aquesta dicotomia que és verdaderament perversa en la política, jo no l'admeto. Tu eres una bona persona de dreta, tu eres una bona persona d'esquerra. Però perquè tu estigues batejat a la dreta, te quedes ja desmedit de les teus recursos i els teus drets, no em sembla correcte. Jo no estic d'acord amb Arnaldo. Evidentment, el que acabo de dir és verd. És vero. És vero, com diuen el meu país. Però hi ha una cosa que és molt, molt simptomàtica. Quan hi ha un senyor que ve del Partit Comunista, aquest no li posen pegues. I la dreta ha de votar aquest senyor perquè, clar, és el convenient per la distribució de forces i tal. A mi em sembla incorrecte, però absolutament incorrecte, aquesta antinòmia. És a dir, si tu eres de dreta, evidentment eres de dreta. Pots ser una persona correcta, i deu ser un magistrat correcte, si no, seria un bon magistrat. I segon, si tu eres d'esquerra, has d'aplicar-te en consciència el que has de fer, no en militància el que has de fer. I aquí és on ara he vist una sobredosis d'atacs a Arnaldo, que jo no simpatizo amb ell, i em sembla molt malament el que ha fet els serveis que ha prestat el Partit Popular, em sembla molt malament, però, claro, anem a buscar els descarres, que en trobarem, Verbi Gràcia, el senyor Garzón, i l'elogiat senyor Garzón, que cobra 9 milions de la dictadura de Venezuela, i altres coses que sé jo i que no les diuen en públic. ¿Vale? Aleshores, clar, quan un veu aquestes dicotomies, diu: no, escolta, tu, aquí no som maniqueus, no som bons i dolents. Aquí tots...
El que passa que sí que és veritat, Doc, que segurament amb Concepción Espejel sé que hi ha hagut aquest posicionament més ideològic, no?, de situar-la clarament en aquesta ideologia de la dreta i de ser pròxima al PP, però, en canvi, segurament també hi haurà una dinàmica de mitjans de comunicació a Madrid, i pel fet que Arnaldo hagi estat vinculat amb el cas Lezo, no?, segurament s'ha carregat molt més les tintes en el cas d'Arnaldo, però no tant per és a dir, no s'hi ha carregat tant les tintes, per exemple, per la seva vinculació o no amb la FAES, no?, que apareix allà, però no s'hi ha entrat molt a fons, com el Palmarena, la qüestió de Lezo, etc. No?
No, és que jo no el defendré,
A mi per entendre una mica el debat públic.
A mi el de Palmarena ho conec una mica. Ho conec una mica perquè hi va anar una persona afectada íntimament meu, Toni Alemany, un gran periodista. Va anar a la presó perquè li feies discursos al senyor
Matas.
Mata, vale? Aleshores, clar, quan tu veus aquestes irregularitats, entre cometes, diu, bueno, Palmarena, evidentment, m'allibera me causa en sèrio. I, per tant, si tu vas col·laborar amb el senyor Mata, cuida-ho. Jo poso un interrogant 3 vegades multiplicat, vale? Però, clar, si tu t'adscriuen perquè tens una determinada confessió o una determinada ideologia, jo estic fart que, com a catòlic, i ho vaig dir tota la vida, i he anat de catòlic obertament, estic fart que me discriminen, o que diuen, no, aquest és catòlic, aquest és catòlic. No, l'altre és comunista i té un plus, eh? Com el senyor Errejón, el que conec molt bé. Clar, és que, de veritat, a mi aquestes dicotomies maniquers no les accepto. Per això no m'ha agradat res de lo que ha passat.
A veure, Lluís, va.
A veure, jo crec, en primer lloc, votar en contra de la disciplina del partit és molt habitual i recurrent amb altres parlaments. Jo recordo, per exemple, que en la guerra d'Iraq hi va haver de l'ordre de 80 diputats laboristes que van votar en contra de la decisió de Tony Blair d'anar a la guerra d'Iraq, no? I és molt freqüent i sovint que els diputats votin en contra si creuen que doncs hi han motius suficients i objectius per votar en contra. Perquè hi ha un criteri que és que el diputat en les democràcies representatives ha de dependre més dels seus electors que no dels seus partits.
Sí, senyor, sí.
I aquí està la clau de la qüestió, no? I sí, aleshores, què hi ha aquí? Disciplina de partit. Bé, la disciplina de partit jo l'entenc i així funcionen en les majories, perquè si no seria un desori. Però quan hi ha qüestions com aquesta, que hi hagin diputats, a mi el que m'ha sorprès és que no hi haguessin hagut més que votessin en contra. Tant de Podemos, sobretot de Podemos, com també del Partit Socialista. Bueno, aquest és el primer punt. El segon punt és que el Tribunal Constitucional, no oblidem pas, és un tribunal de caire polític. Perquè qui elegeix el Tribunal Constitucional? Els polítics. A través del Parlament, a través de l'Estatut del Constitucional, si és que així es diu així. Per tant, a veure, és un reflex de lo que hi ha a la cambra, o sigui, d'aquestes tres cinquenes parts, crec, que és el que es necessita, no? Bé, i llavors això em porta on em porta? Em porta a que el que diu la Unió Europea és que haurien de ser els jutges els que elegissin els seus...
Els seus representants...
I llavors això no passi d'aquí, doncs ho trobo una mica farisaic, francament. Jo crec que el tal Arnaldo, que no conec, i jo crec que és un error haver-lo presentat per part del PP, perquè no perquè sigui de dretes, Manolo, sinó perquè és un home que té un expedient, home, una mica, sembla ser, avui he llegit, doncs que va ser el valedor a la Universitat, sembla, Complutense de Madrid, perquè el senyor Pablo Casado aprovés en un 3 i no res un grau, sense haver assistit pràcticament a
clar. 12 assignatures en 6 mesos.
Sí, bueno, per tant...
Jo sóc professor a la universitat, no n'he tingut mai cap d'alumne avantatjat a aquest nivell. No.
Però jo el que dic és que jo crec que és un error haver designat aquest senyor, però no perdem de vista que és un tribunal polític i tampoc és un tribunal executiu. És un tribunal que vetlla, ha de vetllar, perquè la Constitució es compleixi amb les lleis, amb decisions legals, amb decisions jurídiques, que arribin doncs, al Suprem, i després del Suprem on van? Doncs van al Constitucional, no? Per tant, a mi em sembla que, en fi, que als Estats Units, per exemple, el Tribunal Suprem és eminentment polític perquè el nomena cada vegada que es produeix una baixa, el nomena el president de torn i amb caràcter vitalici.
Aquesta és la clau, caràcter vitalici, sí. Amb el qual se deslliga de qualsevol dependència empàtica.
Manolo, jo crec que és una deducció aquesta, potser sí que es pot donar, però el fet és que és un caràcter de procedència política, i el president Trump, l'últim que va fer, va nomenar una jutgessa que era molt, molt de la línia de Trump. I la va nomenar i està allà, i allà estarà fins que es mori.
Era per compensar la jubilació d'una molt progressista que
havia... A veure, Josep Maria, què hi volies afegir?
Sí, no, volia afegir dues cosetes. El tema de la disciplina de vot, que comentava ara el Lluís i també el Manolo abans. A veure, fixem-nos en una cosa. Ahir, sí, es van trencar la disciplina de vot, la cara d'enfadat d'aquell ex-alcalde de Lorza, etc. Però la votació va sortir endavant. Vull dir que moltes vegades també al Parlament, al Congrés dels Diputats, al Parlament de Catalunya, a per tot, es fa aquest bum-bum. Al final, els quatre representats per uns i per altres, les votacions tiren endavant. I crec que ahir hi havia gestualitat estètica i maquillatge. Sí, jo estic molt enfadat, no sé. Sí, sí, però al final... parlàveu d'una ruptura d'Anglaterra, em sembla que deies tu, a Gran Bretanya, de 60 o 80 diputats. Això sí que és... Atenció, però esclar, que 4 o 5 facin perquè estèticament diguin les esquerres... Estan... Molt bé, però és una qüestió, per mi, estètica. I això passa a tots els parlaments, com a mínim els de l'estat espanyol. I pel tema de l'elecció dels jutges, el cas dels Estats Units és molt... No n'hi ha gaires més que tot sigui així designat vitalíssimament pel president, però és cert. La majoria de països del nostre entorn, de la Unió Europea i tal, tenen un sistema que a mi em sembla potser més equilibrat o més just, que és mixt. O sigui, el poder legislatiu, la política, nomena una part i els propis jutges nomenen l'altra part.
És el que diu Europa.
Amb característiques tècniques. Amb característiques tècniques. Jo crec que això és el més just.
Però, si em permets, Josep Lluís, ara, Josep Maria, ara, per exemple, tot el que pugui dir Podemos respecte al tal Arnaldo, doncs, escolti, per què el van votar? O sigui, vostè o vota que no d'una manera massiva, els 34 diputats que eren al Parlament voten que no, o després no em vinguin a explicar històries.
Però això, que és el que us volia plantejar, és molt important, no? Perquè crec que ha sigut tu, no, Lluís, que has dit el Tribunal Constitucional és un tribunal, bàsicament, de caràcter polític, no? I que ha de vetllar pel compliment de la Constitució. Que està, és a dir, en teoria 1 està molt bé, però jo crec que passen dues coses que són bastant importants. La primera, que des de fa molt temps els partits polítics espanyols i també sobretot el Partit Popular en una etapa, però també ho està fent en algunes qüestions el PSOE, estan portant aquelles qüestions polítiques que no són capaços d'arreglar el Tribunal Constitucional i, per tant, guanya una rellevància especial, entenc, el fet que el Tribunal Constitucional sigui mínimament polític.
És una tercera cambra legislativa.
I dos, que aquesta renovació s'ha fet en el... És una mica com l'avançala de la renovació important, que és la del Consell General del Poder Judicial. I aquí sí que és important el que diu Europa, que siguin els jutges els qui triïn. Però, per exemple, hi ha una cosa,
a vegades aquí ens tirem pedres a la taulada i diem que tot això és un desastre. I, evidentment, la justícia no és pas un exemple de no diré d'honestetat, sinó de funcionalitat i que serveixi els interessos del bé comú, no? En molts casos, No dic que sempre, però també jo crec que s'ha de tenir en compte que el Tribunal Constitucional, per exemple, la setmana passada li va dir a Vox, escolti, no em porti aquests temes aquí, perquè aquests temes no els he de decidir jo. Aquests temes els ha de decidir la política. I aquesta tendència que hi ha hagut, i que encara hi és, per part de tots els partits, però especialment per part del PP, i ara per part de Vox, que quan no estan d'acord amb una decisió política, diu, el Constitucional. I el Constitucional els hi ha contestat, el qual a mi m'ha semblat molt bé.
Ha trigat, per això, contestar.
Sí, però ho ha fet, sí, ho ha fet. Ho ha fet. Ha dit, escolti, no, això jo no sóc competent per arreglar aquests temes que són propis del debat polític i de les majories que hi puguin haver al Parlament.
Jo vull fer una observació. Abans el Lluís diu que, clar, que és un tribunal que havia dit polític, no?, i que les seves decisions són relativament decisòries, no? Són resolutives, I jo vaig veure un cas directe que vaig fer jo tot el muntatge, diguem, de lo vista, no? Un cas molt escandalós, el robo de marca de Nike. Nike.
A veure, posa'ns en antecedents.
No, és que és molt seriós. És que Nike era una empresa nord-americana, sí, que no podia posar la paraula Nike, no la podia posar als seus productes, perquè uns empresaris de Barcelona li van robar la marca i la van registrar internacionalment.
I clar, jo vaig tenir, m'han contractat a mi per fer tot el seguiment i fer el contraatac, i que evidentment van guanyar la batalla.
De Nike, eh? Sabeu? Nike et va contractar tu, diguem-ne, per...
Sí, sí, sí. Va durar, va durar...
Què no has fet, tu, la vida?
Jo he fet de tot. Menys una cosa
que
comença per fer.
No m'estranya que tinguis 5 lliures en marxa, Manolo.
Escolta, no, 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 us ho dic. No, perquè és un tema que a mi me va captivar molt, aquest tema, eh? Resulta que aquesta gent van perdre la marca per un registre que van fer uns concessionaris. Atenció. I clar, van tenir que inventar l'estick, avui està l'estick aquest que porta. Sí. Tant és així que les prendes que portaven Nike, eren falses, i les que portaven l'estick eren autèntiques. O sigui, mireu on va arribar l'absurd, no? Bueno, tot això va acabar, on sabeu com va acabar? Instància tras instància, instància tras instància, al Constitucional. Se va donar sentència, se va guanyar la sentència i se va recuperar la marca. Ahí va intervindre hasta Clinton, eh? Hasta Clinton, i jo vaig anar a Washington i jo sé el que vaig fer per allà amb l'ambaixador d'Espanya per col·locar aquest tema, que era un escàndol internacional. I clar, al final, això es va recuperar gràcies al Tribunal Constitucional. Cuidado. És a dir, marca doctrina. Interpreta Constitució i marca doctrina. No estic discutint amb tu. No. Estic dient simplement, sí. Vull puntualitzar aquest tema perquè té més transcendència de la que sembla, eh? En temes executius, eh? No solament en temes de drets abstractes, no, en temes executius. I aleshores, clar, això fa que no és una tonteria poder arribar a aquest...
No, per això crec, per exemple, ara hi ha la llei de l'avortament que està esperant allà. Està esperant.
Bé. Bé? I porta molt de temps.
I segurament hi portarà molt de temps.
Eh?
I altres. Aleshores, jo crec que... A veure, jo crec que sí que té importància, evidentment, perquè si el Constitucional et tomba, per exemple, el que ha passat l'última cosa amb el tema de... una sentència recent que afecta que té conseqüències econòmiques, ara no recordo quina era, fa 10 dies o així, no? Aquí. I Estats Units, per exemple, tot el tema de l'avortament a Texas, ara hi ha una lluita entre el Tribunal Suprem i el Tribunal Superior de Texas,
sí,
no?
Sí, o sigui,
i com que jo crec que els pobles que tiren endavant són aquells pobles en els quals el dret és prioritari, el dret marca les tendències, no la marquen els polítics. Els polítics poden fer totes les coses que estan a la seva abast, però el que no poden fer és trencar les línies jurídiques, perquè llavors sí que arribem a un punt, o sigui, quan des de l'executiu es vol dir tu has de fer això, el jutge tal, doncs ha de tenir aquest comportament, que és el que passa a Polònia, per exemple, a Polònia, quina és la fricció màxima que hi ha hagut entre Polònia i la Unió Europea? No és una fricció política només, sinó és una fricció des del moment que el Constitucional polonès diu que les lleis poloneses estan per damunt de les lleis europees. Quan la Constitució Europea, quan els tractats d'adhesió de la Unió Europea de Polònia diuen expressament que les lleis europees estaran per damunt de les poloneses. O sigui, que sí que és important el dret. El dret, sense dret...
No hi ha ordre.
No hi ha ordre, ni llibertat.
Ni llibertat.
Ni convivència, diria jo, no?
Sí, sí.
A veure, Josep Maria.
Sí, precisament... S'ha esmentat ara així de refilada i crec que és molt important. Bé, dues coses. Primera, que ja ho he comentat abans. Per això, precisament, per la importància que té el Tribunal Constitucional, que marca tendència, marca línia, que és l'última instància, per això, que sigui utilitzada, jo estic totalment en contra, que sigui utilitzada com una tercera, o una quarta seria, potser, però una tercera cambra legislativa. Congrés, Senat i el Tribunal Constitucional per norma. Això és negativíssim. I això és una de les coses que provoca que les sentències arribin 3, 4 o 5 anys de retard, perquè estan absolutament desbordats. No, i l'altra cosa que volia dir és que el tema important, que ara s'han posat d'acord PP i PSOE, que fan la majoria qualificada, per canviar molts diversos estaments importants de l'Estat, entre ells el Tribunal Constitucional. Però això s'ha comentat ara, no? El Consell Superior del Poder Judicial, què és? Qui nomena els presidents de la sala de l'Audiència Nacional, del Suprem, qui nomena els jutges del Suprem, les audiències territorials, els Tribunals Superiors de Justícia Territorials. Aquest, que presideix el senyor Lesmes, que ja ha llegit, jo ho vam dir un dia, 4 discursos de comiat, que més de 1.000 dies en pròrroga. D'això, de moment, ni està ni se l'espera, no se'n parla.
Fem una pausa per la publicitat, serà ràpida, serà breu. I en quan tornem, Margarita del Val, viròloga del CIS, en directe al Matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra, el programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión. Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta tardor pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix a tota la família i sol·licita Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punès o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes. Hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
L'actualitat social i religiosa us arriba des de Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:45 i a 6:45 de la tarda compartim les notícies més importants del dia amb la màxima proximitat. Sense distància, un informatiu diari que presenta la persona per dintre i per fora. A 3:45 i a 6:45 a Ràdio Estel. Amb qui us parla, Ignasi Miranda.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Fa dies que us ho estem explicant, a Europa el coronavirus està realment causant estralls una altra vegada. És paradoxal que aquesta situació tan i tan complicada ha arribat justament quan Catalunya, Espanya, està en bones xifres, molt bones xifres, de fet les millors xifres en molt de temps d'aquesta pandèmia, si bé és veritat també que des que hem anat eliminant restriccions i ja no ens en queda cap més enllà de la mascareta, els casos estan anant en augment una altra vegada i tot i que la situació encara no preocupa, evidentment se n'està fent un seguiment bastant de prop. El director regional de l'OMS Europa, el senyor Hans Kluge, que l'altre dia estava aquí a Catalunya, de fet ja va avisar dimecres que hi pot haver 500.000 més de morts a Europa d'aquí a finals del mes de febrer, i ell mateix explicava que 43 dels 53 estats europeus, Europa com a continent, per tant això inclou Rússia i diverses repúbliques soviètiques, la tensió és ja extrema a molts hospitals per culpa de la Covid. L'últim crit d'alarma, sense anar més lluny, el feia ahir mateix Bulgària, que ja està demanant ajuda per les UCIs, oxigen, etc. La situació realment és molt, molt complicada. Aquí encara no ens ha arribat el fred, però, en canvi, les dades sembla que diuen que alguna cosa o va bé o estem fent bé. La Margarita del Val és viròloga del CSIC. Doctora, ¿cómo estamos? Buenos días.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Astel. Las cifras que estamos registrando ahora en España, en Cataluña, en la mayoría de comunidades autónomas de pandemia, que contrastan tanto con lo que estamos contando de lo que sucede en Europa del centro, del norte y del este, ¿a qué se debe esta diferencia?
Bueno, en parte se debe a que haya entrado antes el frío que aquí, claramente, pero sobre todo se debe a la campaña de vacunación como se ha hecho en los distintos países. Se ha vacunado a mayor número de población, a grandes rasgos, en los países más occidentales de Europa más que en los más orientales. Y además lo importante no es a cuánta población se ha vacunado, sino lo importante es a cuántas personas de los grupos de riesgo se ha vacunado. Uh-huh. Y en eso España, Portugal, Irlanda, Islandia, algún país más que dan los datos, hemos acertado. Hemos sido modélicos porque hemos vacunado a un porcentaje altísimo de los mayores de 60 años, a un porcentaje superior al 98% están vacunados por encima de 60 años. Y hay que recordar que 19 de cada 20 muertos aproximadamente en la pandemia han sido de esas edades. Por lo tanto, hemos vacunado a los más importantes, ellos se han querido vacunar, es muy importante también, y de esa manera los que sufren mucho, los que fallecen, los que saturan las UCIs, los que saturan los hospitales, los que nos causan muchísima angustia a los demás, los que tienen un impacto sobre la sociedad y sobre la economía, están protegidos. Entonces, esa protección tan alta de esas personas es lo que está dando la clave de cómo están evolucionando países como España. Hay otros países que a lo mejor en lugar de quedarles un 1 y pico%, les queda un 10%, que parece que dice, bueno, hemos vacunado el 90% de los mayores. Bueno, pues resulta que no es suficiente. Hay que vacunar todavía más. Que te queden un 10% de los mayores es mucho a efectos de el impacto sanitario y social y económico que tiene, ¿no? Las medidas que tienen que tener. La vacunación es la clave. Lo primero es el frío. A nosotros nos llegarán los casos, subirán los casos, claro. Y luego es la vacunación.
¿Hasta qué punto nos tiene que preocupar?
Las medidas, claro.
Perdón, claro. Sí, sí. No, iba a preguntarle justamente que hasta qué punto debemos preocuparnos en España, porque va a haber esta combinación, ¿no? De una tasa de vacunación realmente muy elevada, la llegada del frío, pero también el hecho de que ahora mismo estamos sin restricciones, es decir, tenemos el uso de la mascarilla obligatorio cuando no se puede mantener esta distancia en el aire libre de 1.5 metros, obligación cuando estamos en un espacio cerrado, pero ya, no hay nada más.
Bueno, estamos siendo cuidadosos también, ¿eh? Es decir, hay más gente que lo tiene en espacios abiertos, depende de los sitios, en las zonas urbanas. Hay ciudades en las cuales no es posible mantener esas distancias en general en ningún momento, bueno, pues que se están voluntariamente la gente está manteniendo las mascarillas y las estamos manteniendo con mucho rigor en zonas interiores, en trabajos, en tiendas, etcétera. Y creo que eso es uno de las claves del éxito de España también, porque a cambio estamos teniendo muchas actividades abiertas, pero todas las actividades regladas las estamos haciendo todavía con más medidas. Entonces, las medidas también son importantes. Hay muchos sitios en los cuales se renunciaron a las mascarillas hace tiempo. Parece que están más cómodos, pero en realidad hay más contagios. Y esto es acumulativo. Sí. Por debajo de un número de casos, es probable que si no estamos en una circunstancia de riesgo, si yo soy contagiosa, es probable que no me encuentre a suficientes a mi alrededor a quien contagiar, porque están protegidos, porque están a distancia, porque estamos teniendo cuidado, y entonces la cadena de infección se acabe en mí. Pero cuando hay aglomeraciones sin mascarilla, pues bueno, eso enseguida, aunque yo no contagie tantos, enseguida tendré gente a mi alrededor y seguiré transmitiéndolo, ¿no? Entonces, eso, esa bola de nieve, que bolitas pequeñas de nieve no hacen nada, pero en cuanto tienes muchas, montan una grande, pues eso es lo que estamos notando ahora. En cualquier caso, que nos demos cuenta de que también no hemos cometido ningún gran error. ¿Cuáles han sido grandes errores? Pues un gran error fue no poder controlar a tiempo en el verano anterior, en el primer verano, no controlar a tiempo el gran brote que surgió en la franja entre Lérida y, y Huesca, ¿no?
Sí.
Brotes temporeros que era muy difícil de controlar y que se tardó en reaccionar porque nos pilló sorprendido. Era el primer brote después de haber del confinamiento, ¿no? Entonces aquel brote se extendió por toda España y luego por toda Europa, por ejemplo. Otro gran error que todos sabemos que se ha causado han sido las celebraciones de San Juan combinadas con los viajes fin de curso, las celebraciones de la selectividad, bienvenido el verano, que también hubo muchísimos casos, hubo macrobrotes. Ahora no hemos tenido ninguno de esos, pero hay que estar atentos a las compras del Black Friday, a todas las compras navideñas, a las aglomeraciones.
Claro, es que ahora llega un momento en que vamos a socializar y mucho en zonas comerciales, ¿no? Por ejemplo.
De empresa, de Navidad, con los amigos, con la familia. Entonces hay que recordar lo que ya sabemos, la mascarilla, todo lo que se pueda, ventilar cruzado, aunque sea un poquito ventilar, filtros, que también hay sitios en los que hay filtros, y si se pueden poner filtros en determinados eventos, en la hostelería pueden facilitar eso también, o que se les facilite que los pongan. Y luego tenemos también otro arma que no teníamos el año pasado, aunque todavía es un poco cara, que son los test de antígeno. Las vacunas son muy buenas, las vacunas son muy eficaces, pero no son infalibles del todo. Entonces, pues no sabemos todavía quiénes son este 5% de personas que pueden enfermar grave si se infectan, pero probablemente sean las más frágiles. Entonces, ¿vamos a hacer la comida de Navidad con los abuelos? Pues bueno, vamos a tirar de los test de antígeno. Es decir, podemos hacer...
Es decir, a pesar de que estemos vacunados, ¿usted recomienda una Navidad con test de antígenos?
Yo creo que sí, porque habrá que ver qué es lo que está ocurriendo, ¿eh? Todavía nos quedan por delante un mes, ¿no?, hasta que lleguemos a plantearlo. Pero puede ser una buena medida cuando no podamos ventilar y vamos a estar mucho tiempo en el mismo sitio, pues a lo mejor nos hacemos el test de antígeno antes, si nos lo podemos permitir, porque como digo, están un poco caros, pero nos lo compramos en la farmacia, es mucho más barato que hacerse una PCR, no hay ni que pedir cita, y podemos, mira, estar más seguros, ¿no? Que hay uno que da positivo... Pues sabe que se queda en casa, pero que es por una razón clara, ¿no? O sea,
claro.
Que no es probable cómo me va a tocar la lotería, ¿no?
Veo que uno de los esfuerzos que nos toca ahora, entiendo que es asumir que estamos todavía en pandemia, ¿no? Porque llevamos unas cuantas semanas solamente de buenas noticias, intentando olvidar que estábamos en la pandemia, y entiendo que con lo que usted está contando y con lo que vemos que está sucediendo en Europa, lo que hay que hacer es el trabajo de recordar que estamos en pandemia.
Sí, un poquito, sí. Sí, o sea, mantener la cautela, no confiarnos del todo, y lo que nos sea fácil de hacer, vamos a hacerlo, ¿eh?
¿Es posible,
vamos a mantenerlo.
¿Es posible, siendo realistas, aumentar la tasa de vacunación que ya tenemos ahora? Creo que en España está sobre el 88% en global, en Cataluña es el 75,5% aproximadamente. ¿Es realista plantearnos o creer que esta cifra puede crecer todavía?
Irá muy lento, pero hay que intentarlo. Hay que intentarlo porque ahora mismo todo lo optimistas con cautelas que estamos se refiere solo a los vacunados. Las personas que no están vacunadas de cualquier edad siguen teniendo el mismo riesgo personal que tenían antes, hace 6 meses, hace 1 año, hace 1 año y medio. El virus a lo mejor tarda más en llegarles, pero se van a enterar menos porque hay más transmisión sin síntomas entre los vacunados, aunque transmitamos menos, cuando transmitimos es en general sin síntomas. Y les va a llegar el virus y cuando les llegue ellos van a enfermar con la misma gravedad que les habría tocado, como digo, hace tiempo. O sea, los no vacunados no tienen ninguna ventaja ahora mismo respecto a antes. Por lo tanto, los no vacunados yo les recomiendo que se vacunen. Y lo que están haciendo las consejerías de salud de las comunidades autónomas es en general intentar llegar a las personas que no se han vacunado. Y las personas que no se han vacunado no son lo que más se publicita, los antivacunas. No, la mayor parte de la gente no son ni negacionistas, ni antivacunas, ni dicen barbaridades. La mayor parte de la gente que no se ha vacunado es gente que a lo mejor no tiene un acceso fácil a la vacuna y parece raro, pero sí, eso está ocurriendo. Hay zonas en las cuales no se atreven a vacunarse porque no están empadronados donde viven y no saben que pueden ir a vacunarse aunque no tengan los papeles. Hay gente que a lo mejor está en una situación algo irregular, no se atreve a irse a vacunar por si no me vacunan. Hay gente que no puede permitirse, y si me dan 2 días de molestias no puedo faltar al trabajo porque me echan, o que no puede comprometerse a una cita porque hace falta una disponibilidad total. Entonces, facilitarlo a ese tipo de personas que son los que nos quedan por vacunar. Cada vez son todos en edad laboral en general, es por debajo de los 70 años los que quedan por vacunar.
¿A esa gente hay que salir a buscarla? ¿A esa gente hay que salir a buscarla a la calle? Es decir, no esperar que se...
Sí, están saliendo a buscarlo, las comunidades lo están haciendo, están intentando que llegue la vacunación a todos los sitios en los cuales, a las áreas sanitarias, a las ciudades, a los pueblos que tienen menos cobertura, se está intentando activamente, claro, que les llegue la vacunación. También hay personas que tienen más miedo, porque, por ejemplo, hay gente que tiene miedo porque, bueno, yo tengo 3 enfermedades crónicas, hipertensión, asma y además alergia, y si me sienta mal la vacuna, entonces ese tipo de gente hay que informarle de que lo que les va a sentar fatal es la infección. O sea, el virus es fatal para cuantas más enfermedades crónicas tengas, de estas tan frecuentes, que además no están contraindicadas con ninguna vacuna, ¿no?
¿Qué mensaje envían?
Que vayan al médico y se vacunen, que pierdan ese miedo, el miedo al virus, nada de recelo a las vacunas. Que nos hemos vacunado 40 millones y 40 millones no nos hemos podido poner de acuerdo para estar sanos, tranquilos, ocultar efectos adversos gravísimos y encima estar haciendo planes de futuro, ¿no? Nos hemos vacunado tantos que no se podría ocultar si hubiese problemas. Que se animen y que se vacunen.
¿Qué mensaje enviaría a la gente de más de 65, de más de 70, a los que se les está planteando esta tercera dosis de refuerzo? Y hay mucha gente que es reacia, ¿no? Que ya se pusieron casi que por miedo la primera y la segunda dosis, que ahora se dan por protegidos, incluso a gente que no les sentó bien, ¿no? Con esta edad las molestias de la vacuna se alargaron más allá de las 48 horas. Y que están diciendo, mira, yo esta tercera es que ya no la quiero, ya estoy protegido.
Bueno, pues que piensen en las molestias de la infección, realmente. Ahora mismo la política es esa, o sea, la política sanitaria acordada por todas las comunidades ha sido vacunar con tercera dosis por encima de los 70 años, y yo recomiendo seguirla. Efectivamente son molestias, pero lo que ocurre en una dosis no necesariamente se va a repetir en la otra. Si las molestias son realmente fuertes en una dosis, sí, entonces está contraindicado volver a vacunar. Pero molestias realmente fuertes, que lo consulten con el médico. No molestias que se pasan en unos pocos días.
Al final, porque
en
también...
En esos casos sí que está contraindicada. La realidad, siempre, con todas las vacunas, sí.
La realidad que estamos viendo estos días, y por lo que intuyo, por lo que estaba explicando, es que los hospitales ahora, si se llenan con gente de que han cogido el coronavirus... Y ya está pasando ahora, son personas o que no se han vacunado o que no han terminado la pauta de vacunación, de hecho.
En general son más personas no vacunadas, efectivamente. Son las que están más en riesgo. Quien no ha terminado la pauta está algo protegido, pero desde luego el que está protegido es el que tiene la pauta completa. Y en cualquier caso, como estamos vacunados tal cantidad de personas en la población española, también hay vacunados, ¿eh? Y como digo, las vacunas no son infalibles, claro. Protegen como un 95% frente a esta variante Delta, incluso aunque haya pasado tiempo, unos meses desde la vacunación, pero claro, un 5% de tantísimos vacunados, pues también se nota, ¿no? O sea, también hay vacunados, pero eso que nadie lo interprete como un fallo de la vacunación. Es un reflejo de que estamos tantísimos vacunados que los pocos en los cuales no ha aprendido bien la vacuna o que se han infectado en una circunstancia de altísimo riesgo, que se han infectado con muchísima cantidad de virus o que les ha pillado en un bajón, pues esos también pueden enfermar grave. Entonces, la mayoría son no vacunados, por eso digo que el riesgo personal para cada no vacunado es el mismo que antes, pero también hay algunos vacunados. Sí.
¿España ha llegado ya a la inmunidad de grupo?
Inmunidad de grupo entendida como los vacunados son un escudo que no dejan que el virus pase a los no vacunados, no, porque estas vacunas no hacen de escudo, no nos convierten en escudos. Con estas vacunas podemos seguir contagiando menos, y ahora se está empezando a saber cuánto menos, se está empezando a cuantificar, pero desde luego los vacunados podemos seguir contagiando, por eso seguimos teniendo algo de cautela. Cuando estamos en presencia de alguien más débil o de alguien que sabemos que no está vacunado o de alguien que puede ser débil, pero por eso no se puede conseguir, digamos, por eso no somos un escudo, por eso no se puede hablar de inmunidad de grupo a nivel de que no pasas el virus a los no vacunados. Pero inmunidad en el sentido de que está protegiendo a la sociedad, claramente. A la sociedad la está protegiendo de que surjan tantos brotes por cualquier lado, porque ahora los brotes que surjan serán asintomáticos en general porque afectarán a vacunados o ni siquiera se multiplicará realmente el virus. Justo. Aunque también nos podemos infectar, pero menos. O sea, ahora mismo la sociedad está beneficiándose de la protección a nivel de sociedad, a nivel de no saturación de hospitales, económica, social, etcétera. Cosa que hay países en Europa que no están recibiendo ni siquiera ese beneficio, ¿no? O sea, la calidad de la campaña en España nos está protegiendo de esa manera, pero a nivel individual no estamos llegando. Inmunidad colectiva entendida en el sentido de que no pase a las personas no vacunadas, no. Por eso insisto en que se vacunen los pocos que quedan.
Seguramente
para
uno...
los jóvenes, perdón, sí, para sí. los jóvenes que no se les puede decir, oye, que te vas a morir si te infectas con el virus, igual que no se les puede decir no cojas el coche porque te vas a tener un accidente que te vas a matar, puede ocurrir, pero es improbable para ellos, que recuerden la cantidad de secuelas, el post-COVID, las secuelas que hay, que es como tener achaques de viejo desde joven. Que piensen también en ello, que eso no se lo deseo tampoco a nadie.
Una parte importante de la investigación tiene que ir ahora en encontrar solución a estas consecuencias de haber tenido la COVID, siendo joven o no tan joven, ¿no? Porque hay muchas personas que se está hablando de la COVID persistente, pero aparte de la COVID persistente está también las personas que arrastran secuelas y secuelas durante tiempo y tiempo de haber padecido la COVID, ¿no?
Bueno, eso es importante. Ya la Organización Mundial de la Salud ha lanzado una iniciativa en colaboración con muchas entidades y han llegado a un consenso de qué es a lo que llamamos post-COVID. Lo llaman post-COVID ahora y además qué síntomas son los más frecuentes para reconocerlo. Reconocerlo es el primer paso para solucionarlo. Entonces se va a avanzar en eso. Eso es importante, claramente. Eso es muy importante porque no sabemos cuántos sufren estas secuelas, durante cuánto tiempo y cómo de graves son, ¿no? Entonces tenemos que analizarlo bien claro para saber cuáles son las consecuencias. Y el otro punto que también está yendo mucha investigación y por suerte ya se están aprobando nuevos medicamentos es para proteger a aquellas personas que o no les prende la vacuna o les ha pillado la infección sin vacunarse y que enferman grave. O que son de alto riesgo porque, por ejemplo, han recibido un trasplante y tienen una inmunosupresión de por vida para no rechazar el trasplante de órgano, ¿no? Bueno, pues ya la Agencia Europea del Medicamento la europea aprobó esta semana un par de medicamentos precisamente para estos grupos de riesgo en los cuales la vacuna no prende igual de bien, que son anticuerpos frente al virus, anticuerpos monoclonales, que se dan a las personas de alto riesgo justo cuando empiezan con los primeros síntomas, de manera que se les dan las armas que ellos mismos no pueden fabricar y mucho antes de que cualquier persona las fabricase, y así pueden combatir mejor al virus. Entonces esas ya se han aprobado. O sea, que vamos bien.
Ahora le voy a hacer un par de preguntas sobre la gripe, pero para cerrar la cuestión del COVID, ¿no? Una de las cuestiones que usted ha recordado un par de veces durante la entrevista es que estas vacunas funcionan, que funcionan muy bien, que son eficaces, pero que no protegen contra la infección. Si no me equivoco, desde el CSIC estaban trabajando también con el equipo del doctor Enjuanes en una vacuna que se intenta que justamente sí que consiga poner esta barrera, ¿no? De proteger contra la infección. Sí. No sé cómo está esta investigación, esta vacuna, si se puede avanzar, si está siendo más complicado de lo previsto.
No, por ahora no está siendo más complicado, se sigue el camino normal. Es una vacuna que ya se anticipaba que iba a llevar más tiempo de desarrollar, especialmente en España, ¿no? Que no tenemos ese gran potencial, porque estas cosas no se improvisan, que ha habido en otros países, pero no está teniendo incidencias particulares, sigue adelante y sigue siendo prometedora todavía. Hay más vacunas que siguen en el mundo, es decir, aunque hay bastantes vacunas que ya están aprobadas en distintos países, y que en Europa tenemos 4 y que, digamos, ya no es una emergencia para España, por ejemplo, vacunarnos, es importante que se siga desarrollando, porque una vacuna de ese tipo, si la tuviésemos para... Bueno, si simplemente se aplica en otros países, sería una bendición. Y si la tenemos para... sabemos hacerlas para una pandemia próxima, sería una maravilla. Si persona que se hubiese vacunado aquí en España hubiese sido persona que puede abandonar todas las medidas de contención, habría sido fantástico, ¿no?
Eso sí que sería un cambio, ¿no?
Que es escudo. Claro, entonces eso sería un cambio. Entonces, aprender como humanidad a hacer eso es algo que necesitamos. O sea, que se sigue para adelante, seguro.
¿Este invierno es más importante que nunca tomarse en serio el virus de la gripe?
Bueno, la gripe este año parece que está empezando ya a aparecer. No hay todavía muchos casos, pero está empezando a aparecer. Una de las gripes habituales, la que lleva con nosotros ya casi medio siglo, que no ha habido manera de que ninguna otra de las gripes la quite de en medio. Es muy potente. Igual que la variante Delta ha barrido a las anteriores porque está muy bien, pues esta lleva medio siglo con nosotros. Es potente y causa enfermedad grave. Ha habido años de gripe peor y años de gripe mejor, y este año está entrando esta. Es de esperar que pueda haber más casos, porque las personas que el año pasado estaban ya con una inmunidad relativamente baja y ya habrían infectado el año pasado, pues están probablemente peor este año, personas de edad muy avanzada o con una enfermedad crónica que predispone a una gripe peor, pues ahora tendríamos el doble de personas. Por lo tanto, es importante que empleemos las dos grandes armas que tenemos. Una, vacunarse, se están vacunando ahora, les han citado por encima de 70 a todos y se seguirá con ello, junto con la tercera dosis de COVID, y se seguirá con los siguientes grupos, para que no pase lo que pasó el año anterior, que nos vacunamos antes jóvenes de que los mayores, que no habían sido tan rápidos, y en algunos sitios hubo alguna semana que no había dosis, ¿no? Y el otro gran arma que tenemos es saber lo eficaces que han sido las mascarillas y un poco el control social, ¿no? Entonces, esas personas que saben que son especialmente propensas probablemente nos pidan a nosotros, oye, si vienes a verme, vente con la mascarilla. Claro. O no te importa que yo me la deje puesta. O cuando se montan en el metro, que lo hagan tranquilamente, pero que se monten con la mascarilla. O cuando van de compras, que lo hagan tranquilamente, pero que vayan con la mascarilla. Entonces, esas dos armas, las vacunas y las mascarillas selectivas para protegerles a ellos y que ellos se protejan, yo creo que se pueden usar y pueden atenuar la epidemia de gripe.
¿Las personas que han pasado la COVID también se tienen que poner la vacuna de la gripe si están en el grupo recomendado?
Sí, claramente, son dos enfermedades independientes.
Oye, porque no hay que pensar que una cosa te inmuniza de la otra, digamos, ¿eh?
No, precisamente como las vacunas funcionan estimulando de una manera muy selectiva nuestro sistema inmunitario para que se acuerde perfectamente de ese virus, solo valen para el virus o para la bacteria para la que han sido preparados. Por eso tenemos que preparar una nueva para cada agente infeccioso. Sí, que vacunarse frente a una no protege para nada de vacunarse frente a la otra, de la otra infección, perdona, vacunarse frente a una no protege para nada de la otra infección. Al principio, el año pasado, se acarició la posibilidad de que fuese así, pero no.
Que el año pasado
no era lógico y no se ha visto.
Y no era así. No. Que el año pasado hubiera poca gripe no nos ayuda este año, no esta temporada.
No, la gripe seguirá circulando, efectivamente. No nos ayuda este año, al contrario, las personas que no la pasaron el año pasado, pero eran vulnerables, pues son igual de vulnerables este año, o como digo, a lo mejor más, porque a lo mejor están un poco peor de salud este año si tiene que ver con la edad avanzada, por ejemplo, ¿no?
Margarita del Val es viróloga del CSIC, un placer escucharla, como siempre. Gracias por habernos acompañado.
Encantada de estar con ustedes. Cuídense.
Intentamos. Moltes gràcies. Molt bon dia. Margarita del Val és viròloga del CSIC, immunòloga. És un gust escoltar-la. Jo crec que home, el missatge està molt clar. Qui no s'hagi vacunat, que es vacuni. No, és que ja, al final sembla que ens quedem una mica sense arguments, no, Lluís? Vull dir, ja no es poden explicar gaire més coses que què és el que hi ha, no? Quina és la realitat i què és el que diuen persones tan sensades i que en saben tant com la Margarita del Val.
I sobretot, ha dit una cosa que em sembla interessant, que de les persones que no s'han vacunat encara, moltes són per motius, diguem-ne, estructurals, és a dir, que no estan censades enlloc, que no tenen un reconeixement dintre de l'estructura sanitària, cosa que és molt diferent al que passa en altres països. Per exemple, el que passa als Estats Units, hi ha un 40% de persones de les que no es vacunen que ho fan per motius ideològics i perquè no creuen en la medicina. I jo crec que aquesta és una, en fi, és una de les qüestions més rellevants. O sigui, si la ciència t'indica que és necessari vacunar-te perquè no només perquè tu, per protegir la teva salut i per protegir-te la teva perquè tu no perquè estiguis immune al virus, sinó perquè pots causar un mal a tercers, perquè l'argument de que jo no hi crec i no ho faig és un argument molt, molt pobre i, a més, molt egoista, en el sentit de que el fet de que tu no estiguis vacunat, doncs pot afectar negativament altres persones que no tenen cap culpa de que tu no et vulguis vacunar, no? Que és una qüestió, jo crec, de sentit comú.
Aviam, antigament, però no, és un argument ja de teologia eclesial, no? Diu, Roma locuta causa finita. Jo crec que això és aplicable al que està passant. La Roma locuta, la Roma que parla, causa s'ha acabat, és la ciència. Jo crec que ara, en aquest moment, s'ha demostrat una cosa molt important, i és que hi ha que escoltar els entesos, hi ha que atendre la ciència. I això, alguns han sigut uns agosarats polítics, com el senyor Trump, per exemple, que van desafiar a la ciència i després jo crec que van mentir, perquè jo crec que el tio va estar infectat i va enganyar en la seva recuperació. Jo crec que això ha fet una malesa molt gran. Entenc que quan una societat té un problema mèdic d'aquesta naturalesa, no es poden fer bromes, perquè la teva responsabilitat no acaba amb tu. Comença amb tu. Comença amb tu i se projecten els demés. I no hi ha dret que les persones, per cabuderia, per el que acaba de dir ara el Lluís, etc., se vulguin negar a la vacuna i que puguin crear, siguin gestors de problemes encadenats que acaben creant problemes mortals a persones innocents. Això no hi ha dret. Jo en això sí que sóc molt taxatiu. Roma locuta. Si la ciència ha demostrat que això és així, aplicar-la taxativament a tothom. Ningú té dret a dir, jo no, perquè no crec en la medicina. No, ningú té dret. I això és un tema que en les epidèmies se veu claríssimament. És a dir, quan hi ha una decisió clara